Oi?
Sí.
El senyor...
El senyor Jordi Sanat.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. I també i parlarem doncs d'un fet que ja el vam parlar dies enrere, de les quatre columnes catalanes, però avui ho ampliarem una mica més, oi?
Sí, avui parlarem una mica més detallat del tema, i més que res doncs parlarem d'això perquè hem aconseguit doncs que aquesta campanya, que ja vam dir en el seu dia, i avui tornarem a repetir, la campanya de la restauració de les quatre columnes catalanes, doncs s'està començant a aconseguir doncs aquest fet. I és bastant important per tots els catalans, per Barcelona, i bé, i hem decidit això, doncs d'explicar una miqueta més el tema, de que la gent sàpiga doncs el seu significat, el seu simbolisme,
i que les coses han canviat una mica, no?
I perquè que les coses han canviat una mica.
L'última vegada que vam tenir aquí el Jordi aquí, vam parlar de les columnes, estem parlant de les quatre columnes que en temps de la República estaven situades a on ara exactament està doncs la Font Lluminosa i la Font de Montjuïc.
Exactament, sí. Construïdes per Josep Puig i Cadafalch, sí.
Per Josep Puig i Cadafalch. I l'última vegada que doncs vam estar parlant d'això, volíem, bueno, estaven reivindicant una història que em sembla que ara té un altre caire, no, Jordi?
Comença a anar per bon camí.
Sí.
De fet, és una lluita que ja fa 12 anys que dura això de restaurar aquestes columnes. S'han fet molts correus electrònics i molts articles a la premsa, però això es farà ara uns 2 anys. Una colla de persones que agrupades al voltant de la xarxa d'entitats que volien promoure un monument d'homenatge als patriotes catalans, doncs van considerar que aquestes columnes eren representaven la catalanitat i per tant era un bon monument per honorar aquests patriotes, i van engegar una campanya que jo crec que això es té que felicitar, especialment el senyor Enric Pedrosa, que és el coordinador, perquè avui puc donar una primícia que jo encara no l'he dit enlloc, i és que el passat dijous al Parlament de Catalunya es va presentar una proposició no de llei sol·licitant la seva restitució, i aquesta proposició no de llei ha estat signada per tots els representants de tots els partits polítics catalans. O sigui, jo penso que amb això s'han ficat d'acord, i a partir d'aquí doncs ara suposem que també per part de l'Ajuntament també recolzarà la iniciativa i podrem entrar en un camí de restitució. De restitució en tot el que significa de recuperar el patrimoni artístic, un patrimoni artístic que una dictadura ens va enderrocar perquè eren un símbol català, i a la vegada es destinarà a un monument homenatge a tots els patriotes catalans que, per desgràcia, són molts els que han mort per defensar aquesta idea que en diem la catalanitat.
Bé, això és la idea. Això és el principal, el fet doncs que s'estigui començant a moure tot aquell tema. Però anem a tirar enrere una mica, i anem a explicar, perquè els oients sàpiguen de què va tot, del simbolisme que darrere de tot això hi ha, de la importància doncs pels països catalans que hi ha de tot això.
El per què es va fer
aquest monument. La idea i qui el va fer, que és molt important. Bueno, fer no, qui va promoure de que aquestes quatre columnes doncs havien d'estar allà. Bé, jo crec que seria bo començar parlant-ne d'en Josep Puig i Cadafalch. Què ens pots dir, Jordi?
Bueno, Josep Puig i Cadafalch, que és una de les personalitats més importants que hem tingut a Catalunya en el segle XX. I ell és un personatge que ha tingut molt a veure amb tota aquesta construcció de la Barcelona moderna, i va recuperar tota la tradició cultural com a arqueòleg, com a filòsof. És una persona que ha estat doctorada per diverses universitats, tant de París com de Friburg com de Harvard, o sigui, és un savi. Llavors, a nivell polític, ell va formar part de tota la gent que volia recuperar els museus de Catalunya, i quan va arribar el moment de que els empresaris de Barcelona del sector elèctric, que als voltants de l'any 1900, bueno, exactament el que volien és fer una fira, una exposició universal per l'any 1929. Aleshores, per crear aquest recinte d'aquesta exposició universal, van encarregar, o millor dit, va guanyar el concurs Josep Puig i Cadafalch, qui va dirigir aquesta obra que s'havia de fer. Després d'estudiar diversos emplaçaments, es va decidir que es faria a la muntanya de Montjuïc. Aleshores ell va dissenyar tot un pla urbanístic que a més tenia un contingut simbòlic. Puig i Cadafalch, que era un gran admirador de la cultura de l'edat mitjana, de la cultura romànica i de la cultura hel·lènica, i per tant a tot el que ell havia considerat que tenia un contingut d'un pensament ho volia expressar en l'arquitectura, i en algunes de les seves frases ell sempre deia que l'arquitectura tenia que donar testimoni de l'ànima d'un poble, i així ho volia fer a Montjuïc.
Clar, perquè, perdona que talli, és que estem parlant en una època en què realment tot el que es basava a l'arquitectura era una manera d'expressió, crec jo. A veure, jo crec que com hi havia aquesta repressió doncs de sabidoria, aquesta repressió lingüística, doncs la manera que tenia molta gent doncs d'expressar-se sobretot eren els arquitectes. Aquí tenim el Gaudí, aquí tenim a numerosos arquitectes doncs que la seva manera d'expressar allò que volien dir era mitjançant símbols, i aquest és un dels símbols doncs més universals.
Ara que m'adono compte, jo dic en temps de la República, i ho he dit malament.
Ho he dit malament, sí, perquè va ser abans.
Això era l'any 29, 28, les columnes, 29, i això era en temps de la monarquia, no?
Sí, hi havia l'Alfons XIII. O sigui, les columnes, ara hi arribarem amb aquest aspecte. El que jo voldria dir, agafant el fil del que està explicant la Míriam, clar, en aquella època també hi havia dues tendències dintre del món cultural. Hi havia una gent, a tots els nivells, que es pensaven que per ser modern i per ser cosmopolita s'havia de imitar coses forasteres. Avui també ho tenim, això. Hi ha gent que es pensa que són més universals perquè canten en anglès o en castellà. Però hi havia gent que era d'un altre tarannà i entenia les coses, que per ser universal s'havia de ser molt local i a entroncar-se amb la tradició.
I exportar lo local.
I exportar lo local i elevar lo local, com diu Salvador Dalí, a la categoria d'universal. Això que va dir Dalí, també ho va dir Joan Miró, i també ho va dir Antoni Gaudí, i també ho va dir Josep Puig i Cadafalch.
Sí, però aquí hi ha una cosa, que a veure, aquestes quatre columnes venen, les tenim a Grècia, per exemple.
Bé.
Les tenim, jo crec que, a veure, jo segons veig aquestes quatre columnes, jo crec en una llibertat cultural universal.
Jo no? Diria contingut.
Sí, però les quatre columnes són les quatre barres o no?
Les quatre columnes representen els quatre pals, perquè aquí hi ha una cosa que normalment al poble sempre diem tots plegats quatre barres, però les barres són horitzontals. I el símbol de la bandera catalana són quatre pals, que són verticals, i per això són aquestes columnes. Les columnes formaven part, jo voldria
però
dir
fa
abans,
referència que és a la història,
fa referència
a
la bandera catalana, a la senyera, sí. I també fa referència al significat que tenen aquestes quatre pals, o aquestes quatre columnes, com diu la Míriam, a la cultura hel·lènica, les trobem a la cultura egípcia i les trobem en moltes tradicions culturals que després m'extendré una mica més. El que passa és que per entendre-ho i per explicar-me bé tindria que dir que això formava part d'un conjunt arquitectònic. No eren solament les quatre columnes, sinó que tota la muntanya de Montjuïc estava pensada per ser un conjunt arquitectònic. Ja partint de lo que avui en diem la plaça d'Espanya, això tenia que ser una plaça amb una excedra. Aquelles dues columnes venecianes que hi ha, allò no estava dissenyat. Allà tenia que haver una arcada, i l'excedra és un lloc que els filòsofs grecs, perquè tot ho hem d'entendre dintre de la cultura hel·lènica, els filòsofs grecs es trobaven per dialogar, i sempre ho acostumaven a fer en alguns llocs que es deien tolos, que són uns llocs on es ficaven unes columnes circulars. A partir d'aquí hi havia tota una creu dissenyant, que encara això es pot veure, fins a on hi havia el palau, i el palau tenia que tenir una cúpula bizantina. Tot això per ell tenia la seva importància, la seva representació cultural. I en un punt concret d'aquesta creu hi havia d'haver les quatre columnes que representaven tot un símbol que després podem entrar en més detalls. El cas és que precisament perquè representaven un determinat pensament i una determinada concepció cultural, quan a l'any 1928 es va instaurar la dictadura de Primo de Rivera, doncs les van derrocar perquè no volia que hi hagués cap símbol català a Barcelona. I jo trobo que això, a vegades quan he fet la presentació del llibre...
El Primo de Rivera ho va entendre, que això era un símbol català.
O per això ho va fer, precisament perquè era un símbol català.
Però es van derrocar també tot el que és... L'exposició va continuar?
L'exposició es va fer a l'any 1929, però va tenir un altre caire. Per exemple, el que és el poble espanyol no tenia que seguir-se poble espanyol. O sigui, el Primo de Rivera va ficar espanyol per tot arreu. I després van tenir problemes també... Home, ara avui jo em sento obligat a parlar també del Barça. El Barça que ara ens ha guanyat la Lliga, en aquella època va patir també repressions per la seva representació de la catalanitat, i encara ara alguna vegada ha tingut problemes per aquest fet. Però és que també tota aquella obra que havia fet Puig i Cadafalch i tota l'obra que havien fet diversos intel·lectuals de la Renaixença va quedar prohibida. A poc la dictadura va anar prohibint totes les manifestacions culturals catalanes. Però no perquè fossin catalanes, sinó perquè la catalanitat representa un pensament que l'espanyolitat no el vol. Aquest és el problema.
Hi ha en alguns puestos que no es va perdre, per això, segons quines manifestacions que es feien en català, hi ha en alguns puestos que no es va perdre, com a Olesa, la Passió. La Passió es va mantenint sempre fent en català.
Sí, però a veure, la Passió, jo crec...
Ara parlo amb aquell temps, però és un caire totalment diferent,
perquè la Passió...
Però la seva feina van tenir també, sí. Perquè es pogués representar en català.
Sí, en català, però clar, dintre, darrere de tot, o sigui, de la llengua i tot això, la Passió continuava seient doncs, una representació catòlica, per tant... Jo crec que clar, bueno, aquí, a veure, sí, això sí, no ho van prohibir sí, perquè d'alguna manera...
No, ho volien prohibir, la feina van tenir.
D'alguna manera doncs, certaven doncs, la seva idea. No? Ara, el que diu el Jordi de l'enderrocament d'aquestes quatre columnes, del canvi de noms de molts llocs d'allà, de l'exposició... Clar, és que estem parlant de la cultura catalanista que abarca una cultura universal. Una cultura mediterrània, podríem dir.
De fet, el conjunt arquitectònic que volia fer Puig i Cadafalch a la muntanya de Montjuïc té un paral·lelisme de buscant aquest sentit cultural que el trobem a Atenes. Pensem que a la ciutat d'Atenes, que com ja ve, hi ha una muntanya, que és la muntanya de l'Acròpolis, i allà hi ha el monument a unes quatre columnes. Aleshores, en el cas de la cultura hel·lènica, que jo sempre especifico que és jònica, perquè no és el mateix, perquè a vegades diem espanyol, i nosaltres sabem que no és igual català que castellà que bètic, per mi els andalusos són més bètics que bascos, no? Pues a lo que és a Grècia també hi ha diferents ciutats amb diferents cultures, i aquesta cultura de les quatre columnes està relacionada amb la cultura jònica, i els que hagin vist la pel·lícula que s'ha fet ara d'Alexandre Magne, pues sabran que ell el que defensava és altre cop la cultura jònica i lluitava contra els perses perquè els perses havien destrossat les quatre columnes. Aquí a Barcelona les quatre columnes les van enderrocar un senyor que deia que ell era espanyol. Però jo conec espanyols que no les haguen enderrocat. O sigui, hi ha una determinada manera d'entendre l'espanyolitat que no accepta la catalanitat, que sembla que actualment ja està rectificant-se, no, aquest concepte, però en aquella època no.
Ui. Depèn de qui, com i quan, no?
Si els deixessin parlar molts.
Per altra banda, voldria continuar un tema que tu has encetat, que és el de la passió. Jo estic d'acord amb el que dius, que es va conservar la passió en temps de la dictadura.
Amb molts problemes,
amb molts problemes...
Perquè la Míriam apuntava l'església, que és veritat l'església, però hem de comptar que dintre l'església també hi havia gent que lluitava contra el català.
És que aquí és on està el tema. Hi ha dos aspectes de la passió. Un és la llengua que es feia i l'altre és el contingut que s'ensenyava. Vamos, no sé si...
aspecte era diferent que aquest aspecte.
Hi ha un aspecte de la passió que també va estar sotmès a censura. I és que els que hem estudiat el cristianisme des dels seus orígens sabem que l'Església Catòlica es va constituir el dia de Pentecostès. Que aquest és un tema que després, quan parlem de la cultura de l'edat mitjana, que era la cultura en què s'inspirava en gran part Puig i Cadafalch, en parlarem quan parlem dels cavallers, doncs bé, el dia de Pentecostès, que va ser el dia que es va constituir l'església cristiana, se celebra el do de llengües. Què vol dir això? Això vol dir que quan a Jesucrist li van preguntar als seus apòstols, quan anem a predicar pel món, com reconeixeran que som els veritables i que no som falsos? I això està escrit a la Bíblia, que Jesucrist els va dir, us reconeixeran perquè a tot arreu on anireu, l'Esperit Sant us infondrà el do de llengües i parlareu en la llengua autòctona, natural, pròpia o vernacle de cada lloc. Això vol dir els països catalans en català. I no obstant, hi ha molts estaments i poders de l'Església Catòlica que després de no haver pogut aconseguir esborrar la catalanitat amb el llatí ho han volgut intentar amb el castellà o l'espanyol. I això és una contradicció molt més profunda encara que enderrocar quatre columnes. Perquè és esborrar el significat i el sentit que tenen, que després veurem que està relacionat amb el cristianisme.
Amb el cristianisme de quina... Clar, és que és el que diem, no? El cristianisme depèn de les branques que agafem de l'inici del cristianisme.
Bueno, branques, jo diria, més
o dels
aviat,
camins que van adoptar,
més aviat, com que ens ha arribat fins ara.
Més aviat, dels diversos concilis, amb totes les manipulacions que els poders polítics han tingut en diversos concilis.
Exacte.
I no fa gaire hem assistit a un conclave i hem vist com se feien comentaris de moltes classes con respecte a veure qui tenia més opcions d'obtenir el poder. Això ha passat sempre, ja sabem que en un moment determinat fins i tot hi va haver un cisma.
Sí.
Pues bé, jo em refereixo al cristianisme genuí, el que llegint els llibres tu veus i després dius, carai, una cosa és el que diuen els llibres, altra cosa és el que em fan creure.
Clar.
Pues me refereixo, clar. I per mi només n'hi ha un.
Quin?
Home, pues el del do de llengües, el que parla la llengua de cada lloc, i a més de parlar la llengua de cada lloc, practica tres virtuts, que són les que totes les regions del món prediquen, i les que estan darrere d'aquesta cultura, les quatre columnes, que són la veritat, la bondat i la bellesa, que també un nom de la bellesa també és la justícia.
Estem parlant del gnosticisme.
Bueno, gnosticisme, estem parlant, aquests tres principis els prediquen totes les religions, però cadascú a vegades, com que som humans i tenim passions i interessos, i a vegades tenim mals dies, a vegades els interpretem segons ens convé, no?
Molt bé, molt ben dit això.
Home, costa molt ser un bon creient.
Sí, exacte.
Costa molt.
Sí, sí, per això.
Ser un bon creient.
Costa molt perquè també
Home, perquè el dia a dia és molt dur i és molt difícil.
Clar, però és que també posa moltes traves.
Home,
per ser un bon creient.
Home, per ser una bona persona, pues has de lluitar molt, no?
Bueno, un que ho va aconseguir,
persona...
i a més molta gent no ho vol ser-ho de bona persona, perquè et crucifiquen, tard o d'hora.
Bueno, doncs...
bueno, crucifiquen amb els traïdors polítics. Eh?
Escolti, abans que se m'escapi, que ha anomenat, Míriam, abans que se m'escapi, és que fa rato que estic mirant la foto de les quatre columnes aquí, que les estem veient com si pugéssim de la plaça Espanya i les tinguéssim ja, estiguéssim davant de la font, i en vez de la font doncs hi haguessin les quatre columnes, i d'aquesta perspectiva veiem les dues naus que encara hi són, però al fons no veig el Palau Nacional de quan estava fet encara no estava fet el Palau Nacional,
no,
o estaven fent...
Primer es van fer les quatre columnes,
sí.
I després el Palau Nacional, però dins del llibre hi ha un...
Ara sí, aquí sí que...
Dins del llibre hi ha la foto.
Ah,
i aquí,
sí.
Milers de persones a la seva inauguració que es veuen
les quatre columnes,
que és un símbol...
O sigui, això encara s'estava fent tot el de Montjuïc, tot el de l'exposició.
Sí, el primer que es va fer...
I aquí devia fer una foto sense... Clar, que el Palau Nacional és el que ara és el Museu Gòtic, el Gòtic no, oi?
Bueno, el Palau Nacional, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que aquest no és el nom que tenia previst Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch li volia dir Palau de l'Art Antic, de l'art i el saber antic.
Sí.
I tot això té...
Bueno, però això s'ha recuperat.
Sí,
ara,
però...
Palau Nacional ja no es va dir tant, ara.
Bueno, és que es diu Palau Nacional, però sí. Es diu d'una manera que sembla Palau Nacional espanyol. I allò
però ara
no,
ja...
No.
No.
Sí, però ara les altres generacions ja aniran al museu tal...
Bueno,
museu...
Miri,
no?
Fa poc es va inaugurar el Museu Nacional d'Art de Catalunya i va vindre, a part de l'alcalde de Barcelona, el senyor Pasqual Maragall, va vindre el rei d'Espanya i va inaugurar-ho. I jo penso que s'ha reinaugurat el museu, però sense que s'hagi demanat que restitueixin les quatre columnes.
Sí.
I per mi això forma part d'aquesta reinaugurada. O sigui, això per mi és inaugurar-ho a mitges. El que s'ha fet ben fet és que s'ha destinat a l'art romànic. Això és per mi sí, perquè això és el que volia Puig i Cadafalch. Però no solament l'art romànic, sinó el saber antic. I aquí és quan intervé tota la cultura de la Mediterrània que està relacionada amb l'art romànic, amb moltes coses que durant l'edat mitjana es creien, i fins és que al segle XIV, degut a alguns canvis conciliars que hi va haver, es va prohibir, es va perseguir i es va considerar herètic. Però jo he vist que moltes coses de les que després s'han ensenyat han canviat d'opinió i sembla que tornem a aquells temps, no? Tornem a una...
Sí, a mi em dóna la sensació de que estem parlant d'un conjunt, d'una obra que es composa d'un conjunt que vol fer expressar un pensament, un lliure pensament.
Vol expressar un pensament, però un pensament, quan diem lliure pensament, és una expressió que a mi em fa por, perquè vivim en un món que entre el relativisme, que sembla que tothom pot fer el que li doni la gana, i la llibertat, que sembla que tothom pot fer el que li doni la gana, no ens atenem a uns cànons. Jo crec que existeix una llei natural. Totes aquestes coses de l'arquitectura que estem parlant, tot això està basat amb una llei natural que s'ha intentat trobar per mitjà de les matemàtiques.
Exacte, pitagorisme.
El pitagorisme, exacte. És que les quatre columnes estan totalment inspirades en allò que fa referència al seu significat cultural. El significat nacional són les quatre barres o els quatre pals. Però Pitàgores, tota la filosofia pitagòrica, està basada en la tetractis. Tetractis ja són els quatre números que sumats, l'1 més 2 més 3 més 4 és igual a 10. Tots aquests números tenen un valor molt important. La combinatòria d'aquests quatre números, pels pitagòrics, ha donat origen a la música, ha donat origen a la llengua sagrada. Nosaltres la llengua sagrada ens fan creure que és la que parlen més milions de persones, i això no és veritat. La llengua sagrada, que en els seus orígens ho era la llengua catalana, i sinó que la gent que ho vulgui saber que s'estudia Ramon Llull i a l'Enrique Cornelio Agripa, doncs cada lletra li corresponia un número, uns colors, unes vibracions, unes situacions relacionades amb el zodíac. I això té molt a veure amb Pitàgores. I clar, Pitàgores li deia tetractis. Després el Renaixement...
Perdona, seguint això que estàs dient, també té molt a veure amb l'edificació, amb la construcció.
Bé, clar, perquè tots els arquitectes la primera cosa que fan és estudiar l'espiral logarítmica, el número d'or que diuen, que és un número que es troba present com a llei natural a totes les coses de la creació. El trobem en les flors, en el desenvolupament de les flors. Ja estudiant aquest número, que és el número fi, és l'1,61. Pues aquest està al Nautilus, que diuen molts arquitectes. El té present tothom, els artistes, els músics, tothom el té present. Llavors aquí també hi és. I al voltant d'aquest número hi ha tota una filosofia i tota una cultura que és la que jo entenc que s'hauria de redescobrir. Per una banda, a mi em sembla, i amb això estic d'acord amb la campanya de restitució de les quatre columnes, a mi em sembla que allò que una dictadura va enderrocar, la democràcia té l'obligació moral de restituir-ho. Això amb independència de que si representen els quatre pals catalans o si al darrere hi ha tota una cultura relacionada amb l'elisme. Això jo és que me'n donaria vergonya de que els meus avantpassats enterroquessin un monument així en un poble només perquè representava el símbol de la seva identitat. O sigui, això s'ha de restituir. Un cop aclarit això... I
queda molt per restituir, doncs.
Sí.
Queda molt.
Mira, jo he portat avui un retall de diari, no fa gaire, perquè a la presentació del llibre que vaig fer a Ripoll m'ho van comentar. Aquí va sortir un article de patrimoni català que ja no existeix, la Catalunya desapareguda. Hi ha un munt de coses que han desaparegut. És que no solament són les quatre columnes, i n'hi ha una que també...
No, hi ha Barcelona concretament.
A Barcelona, al barri de Sant Andreu,
molts llocs puntuals,
tots els catalans celebrem l'11 de setembre, cosa que a mi no m'agrada celebrar-ho com a diada nacional. Preferiria més el 12 de desembre que Sant Guifré, però bueno. Aquí celebrem i a l'himne nacional els Segadors. Doncs molt bé, allà a Sant Andreu tenim la capella dels Segadors, que malgrat que es va aprovar al Parlament de Catalunya, espero que no facin el mateix amb els quatre columnes, i es va aprovar destinar 240.000 euros per restaurar-ho, aquestes obres estan sense restaurar. O sigui, una altra cosa que és un símbol molt important dels catalans, perquè...
Clar, però jo crec que aquí, doncs, el poble hauria, és a dir, s'hauria de fer una tasca d'informació.
Qui l'hauria de fer aquesta tasca d'informació? Perquè nosaltres...
El jovent està per aquestes reivindicacions. Doncs
pues tinc opinions diverses. Hi ha hagut algun jovent que ha dit que hi ha coses més importants que fer que no per restituir quatre columnes. Hi ha hagut persones que no són jovent que m'han dit que això és entrar en polèmica, perquè avui dia, si al darrere de les quatre columnes hi ha una concepció cultural i hi ha una religiositat, vivim temps de laïcisme i tot això, és millor no tocar-ho. I clar, hi ha opinions diverses.
Clar,
de totes maneres,
aquí
perdó,
parles del rebuig.
De totes maneres, a la web de la xarxa, que la gent s'hi pot adherir, i després en parlarem al final, hi ha més de 2.000 persones que s'han adherit. O sigui que majoritàriament, i a més, tinc una anècdota de fa pocs dies d'una persona que és de Chiclana, andalusa, que porta 30 anys vivint aquí a Catalunya, i precisament el dissabte que ve ell fa la presentació del seu llibre i va llegir el meu, i ha entès molt bé el que expliquem en aquest llibre. Ha entès molt bé, ell està vivint aquí fa molt temps, i m'ha dit: jo col·laboraré amb la restitució de les quatre columnes, perquè jo sóc andalús, visc a Catalunya, però això és un patrimoni de la humanitat.
Exacte.
I això que ha entès aquest senyor, un senyor que andalús, hi ha catalans que no ho han entès.
Aquí
que no ho han entès o que no els importa.
Les dues coses.
Aquí en aquest punt, però... en aquest punt, el Jordi, en el seu llibre, concretament a la pàgina 34, doncs fa constància del rebuig o la vergonya, o podríem qualificar amb qualsevol sinònim, de catalans respecte a això. Respecte a això hi ha moltes altres coses que tenen que veure amb Catalunya, amb la cultura nostra. Però que potser, a veure, aquest rebuig potser és per el que jo deia abans, que és per una manca d'informació, per una equivocació, un error a l'hora d'interpretar les coses, no? Perquè clar, molta gent pot pensar és que això és un símbol catalanista, però clar, la paraula catalanista no l'entenen com a tal.
És que hi ha un tema que vas bé amb el que dius, però clar, què vol dir ser català? Aviam, perquè molta gent es pensa que ser català és tenir cognoms catalans, com Fortuny o Pujol. I escolti, jo conec algunes persones que es diuen, no penso en cap polític, però que es diuen un nom tan català com Pujol o Fortuny, i de catalans només en tenen el cognom. Mm. I en canvi jo tinc amistats que són fins i tot nascuts a fora de Catalunya i són més catalans, amb cognoms que es diuen Blanco, Martínez, Rodríguez o Zamora, que no pas alguns que tenen els noms que he dit abans. O sigui, ser català és identificar-te amb una determinada identitat que està relacionada amb una cultura, que és el que jo vull explicar. Exacte. Per dir, darrere de les quatre columnes hi ha una cultura en la que tothom s'hi pot identificar, sigui quina sigui la seva raça, perquè per mi la catalanitat no és una cultura racista, és una cultura que explica de quina manera ens hem d'integrar a la realitat del món, de quina manera hem de viure la vida segons uns valors i uns principis. I això jo entenc que s'ha de tornar a explicar, perquè des de fa temps em sembla que ens estem enganyant i ens volen fer creure el que no és. I això s'ha fet en temps de la dictadura en nom d'Espanya. En nom d'Espanya, alguna vegada he dit, s'enganya. I no fa gaire el senyor Zapatero ho va dir també, que alguns poders en nom d'Espanya s'enganya. I jo això ho vull descobrir. Vull descobrir aquesta cultura perquè em sembla que és molt interessant.
Vale, doncs explica'ns una mica, va.
Doncs sí. En primer lloc, ens hauríem de remuntar, ja he parlat una mica de la seva situació a la cultura hel·lènica i de lo que significava per Pitàgores, però
tot això ho he deixat escrit al Puig i Cadafal,
sí, i aquí
el perquè de cada cosa d'aquí, de tot això, de tota aquesta creu que hem nomenat, aquí si anem aquí a la mà dreta trobem el teatre grec, si anem...
Sí, tot això, tot aquest projecte està,
sí,
aquí,
tot això està aquí anunciat, està...
El llavors,
perquè
el perquè,
perquè quan... és el que hem d'arribar a nosaltres mitjançant aquesta cultura hel·lènica. Mm.
Bueno,
doncs de comprendre...
No cal tampoc. Ara en aquest cas, jo he ficat una...
Però la cultura hel·lènica té molt que veure amb la catalanitat.
Total.
Sí.
I ara explicaré un detall. Però per entendre el pensament de Puig i Cadafalch, jo he ficat aquí en aquest llibre una secció amb totes les seves frases, les seves cites, el que ell ha dit. Perquè clar, quan ell va fer uns planells i va fer una obra arquitectònica, el que mirava era coses matemàtiques. Llavors, per entendre el seu pensament, tot aquest contingut que ell portava, jo he ficat aquí una sèrie de frases seves en les que doncs, explica el que ell pensa de diverses coses, no? I una d'aquestes, que és el que anava a parlar ara, són les que fa referència a la seva admiració per la cultura de l'edat mitjana. A part de la cultura hel·lènica, hi ha la cultura de l'edat mitjana, i Puig i Cadafalch, en una d'aquestes frases, deia que ell l'admirava a més perquè aquella cultura va ser la que tenia Catalunya quan Catalunya era independent, que era una nació lliure, i tot això es va acabar al Compromís de Casp. A partir d'allí van començar ja a canviar-se determinats continguts culturals. Quina era aquesta cultura de l'edat mitjana? La cultura de l'edat mitjana, deixant ja de part que la primera vegada que se'ns parla de la presència de les quatre barres o dels quatre pals va ser amb Guifré el Pelós, doncs durant l'edat mitjana hi havia unes catedrals i un culte que, curiosament, la majoria de catedrals totes es basen també en aquesta arquitectura sagrada, i la majoria estan dedicades a Maria. I és estrany perquè l'Església Catòlica sempre ha sigut molt patriarcal. Llavors, una de les coses que ens ajuda a entendre l'edat mitjana en la que trobem i la cultura grega són els jocs florals. Tant Jacint Verdaguer com Francesc Pujols, que és un filòsof que està molt relacionat amb aquest retrobament del pensament català, com Puig i Cadafalch estaven ficats en els jocs florals. I els jocs florals els eren uns concursos de poesia que tenien un doble llenguatge. O sigui, el que deien no era l'important, sinó el que insinuaven, el sentit de les paraules. Quan es van instaurar els Jocs Florals? Es van instaurar 7 trobadors a la catedral de Tolosa de Llenguadoc. Molta gent diu que Toulouse és una ciutat francesa, però nosaltres sabem que allà no s'hi parlava el francès, s'hi parlava l'occità. I es van reunir davant de la imatge d'una verge negra i allí es van constituir els Jocs Florals. I com es deien els que feien Jocs Florals? Pues mestres en Gaia Ciència. I aquí hem trobat el punt amb la cultura hel·lènica.
Sí, en tenim un, El senyor Joan Pubill ens serà.
Sí?
Sí, mestre molt gaire saber.
Pues bé, aquest pensament és molt important. Però el que jo vaig a dir ara és una cosa que quan hi ha hagut repressió, quan hi ha hagut censura, molta gent pot estar-hi d'acord o molta gent pot discrepar. Jo vaig a dir ara el que jo penso i el que pensa molta gent i el que no acceptaran determinades persones, que a un altre dia parlarem del perquè. Però clar, la Gaia Ciència o Gaia Saber, de què ens ve això? Si agafem el diccionari ens diuen que això ve d'una paraula que vol dir joia o alegria, i això no és veritat. La Gaia Ciència està relacionada amb la deessa Gaia d'Atenes, i aquesta deessa Gaia està relacionada amb la Tetractis. Per tant, no és disbarat dir que les verges negres estan relacionades amb aquest quatre pals, que per altra banda durant el Renaixement i alguna cultura, la cultura de la Càbala, que sí que tenia importància durant l'edat mitjana, està relacionada amb el tetragramma. Darrere d'això hi ha una cosa que el llibre no ho dic perquè l'he descobert fa poc, quan vaig fer la presentació de Lliber Ripoll. El tetragramma no solament són quatre columnes, sinó que durant l'edat mitjana, aquesta època admirada per Puig i Cadafalch pel contingut cultural que comporta, la música dels trobadors, que tots eren mestres amb Gaia Ciència, no s'escrivia com ara amb un pentagrama, cinc ratlles. Era un tetragrama. La música, en aquella època, s'escrivia ficant quatre ratlles, quatre barres. Tot això té un significat si ho mirem dintre de la cultura que ensenyava Pitàgores. Perquè la tetractis, el tetragrama no solament relacionat amb l'arbre de la vida com fan els cabalistes, sinó relacionat amb la música, té una interpretació molt diferent de la que té substituir amb un pentagrama. I curiosament, quan va haver aquest canvi cultural, que va ser a l'edat mitjana, quan Espanya es va constituir el 1492, però és que aquí ja va haver un canvi cultural molt gros, perquè abans del 1492 la música s'escrivia en tetragrama. I a partir d'aquí es van perseguir els jueus, però no perquè fossin jueus, sinó perquè eren cabalistes. I clar, tota aquella cultura que tenia una relació molt important amb aquestes quatre barres, quatre elements, quatre figures, tetractis, tetragrama, tot això va quedar esborrat, tergiversat i prohibit. I el que és pitjor, tergiversat. Aleshores, si aquesta cultura s'ha anat descobrint, jo considero que un esclat d'aquesta cultura, que en el fons hi podríem dir naturalista, es va donar als anys 60. Als anys 60 jo vaig viure un esclat d'aquesta cultura que llavors no sabia que representés això. És ara que he fet una intel·lectualització amb el pas del temps. Però llavors aquell retorn a la naturalesa i aquell retorn a aquestes cultures basades llavors es deia fes l'amor i no la guerra.
Sí.
Ara, a les últimes manifestacions, només es diu guerra, no.
Clar.
L'amor es dona per descomptat.
Pues bé, pues no és tan fàcil, perquè hi ha molt...
No és fàcil.
Una de les coses que hi ha darrere d'aquesta cultura de l'edat mitjana també és el concepte d'amor cortès. Tot això ho van portar els trobadors, els mestres amb Gaia Ciència, amb aquesta deessa. Però si mirem bé al darrere, hi ha una cultura matriarcal, que això és el que no agrada. Perquè tota la cultura que ens han imposat i tota la cultura que practiquen els poders estatals és una cultura patriarcal, jeràrquica. Però la cultura que hi ha darrere de les quatre columnes catalanes és una cultura matriarcal.
Què estem parlant? Dels marians, per exemple? Dels càtars?
Els càtars hi tenen molt a veure, perquè els càtars hi tenen certa, bastanta relació amb els trobadors. Però aquí hi ha una cosa, que els càtars i els trobadors, tot i que eren, jo entenc que viveien de la mateixa cultura, però, i a més l'entenen des d'un punt de vista cristià, o sigui, ells no es consideraven heretges. Els van considerar heretges.
Els van considerar, per la seva llibertat.
Va ser una aliança entre el poder de París i el poder de Castella, que van dir, coi, allà hi ha una terra que és molt rica, anem a conquerir-la. I llavors Blanca de Castella, això hi ha un llibre que ho explica molt bé, per cert, que és el llibre Cercamont, Que per cert, l'altre dia vaig... una de les personalitats que s'han adherit i ho ha fet amb entusiasme ha sigut l'autor d'aquest llibre, el senyor Lluís Racionero, i vull tenir un record perquè la seva adhesió va ser entusiasta i és una persona que ens pot ajudar molt a restituir-les, igual que en el seu dia ho va fer Antoni Tàpies. Però això és que des de l'amor cortès, pels càtars, la manera d'arribar a ser perfecte, que és el que ells volien ser, era la via seca, que en deien els cabalistes medievals. Això vol dir d'abstinència sexual.
Sí.
Però abstinència de tot. No volien res d'aquest món perquè entenien que era la via seca per ascendir a la perfecció. En paraules de Francesc Pujols, seria per pujar els 5 graons de l'escala de la vida, doncs abstenir-te de tot i es anar pujant.
Clar, perquè ells consideraven doncs, que el món material era el negatiu, era el dolent,
sí,
era el diable.
Aquesta és una via que és tan vàlida com qualsevol. Però la via húmeda, que a més es diu així, i Ramon Llull les diu de que amb aquest nom i els diu també la via de plata o la via d'or, la via dels trobadors era que l'amor, i això també ho diuen els hindús, amb el tantrisme, també, sense abstenir-te, l'amor pot estar al servei d'un erotisme transformador que et faci créixer, que et faci pujar per aquests graons. O sigui, que tan vàlida és una com és l'altra. Sí. Doncs aquesta cultura també s'ha perdut. Avui fer servir l'amor com a manera de realització personal i de creixement espiritual, potser sí que ho practica algú, però normalment avui dia jo no veig a la cultura actual que es parli d'això, sinó que sembla que l'objectiu sigui el plaer, i és quelcom més important. I això jo entenc que els trobadors ho tenien molt clar. Els trobadors...
I què era millor abans o ara?
Jo penso... No, home, avui dia hi ha persones que viuen l'amor també d'aquesta manera, tant com d'abstinència o practicant-ho de manera transcendent, que de fet el matrimoni va per aquest camí. El que és matrimoni per amor, no el de conveniència. Llavors, però i avui, això que em preguntes, avui quan estava, venia amb el tren, estava llegint el diari i anava girant fulla a fulla i m'he quedat astorat. Hi havia 4 fulles de serveis sexuals per la gent que està traumada. O sigui que molt bé, avui dia no deu funcionar això.
Doncs poques n'hi havia,
O sigui, entre les pàgines que recomanaven teràpies naturals i serveis d'aquestos, alguna cosa no se'ns està explicant bé.
Home, jo crec que...
Per què? És l'amor d'una altra manera.
Hi ha una manera molt sutil i maca el de dir, que jo crec que és maca, que és dir doncs, que la màgia de l'amor per aconseguir un vincle amb una fe, per exemple, o per superar-te personalment, això sí que s'ha perdut. Avui en dia jo crec que ens costaria retomar doncs, aquest camí sexual, podríem dir, no?
Bé, però no solament és en aquest aspecte, en l'aspecte de les feines. Avui dia, la majoria de joves, el que em preguntaves a mi, de joves i de grans, però és que hi ha de tot, eh? Primer tinc que dir que hi ha de tot.
Clar, no.
Ara jo parlo d'un sector. Quan busco una feina, no busco una feina la que se senti realitzat,
exacte,
sinó la que li paguin més. O sigui, ho veiem
materialisme,
amb tot.
Per arribar materialisme.
No, per arribar a fi de mes.
No, el materialisme, s'ha perdut l'espiritualitat.
Sí, home, però si no busques una feina que pagui més, com podràs pagar la hipoteca, com podràs
viure...
Clar,
perquè
com
tot
podràs...
és un voltant de coses, sí, tot és la pèrdua de cultura, la pèrdua d'intel·lectualitat en aquests temes.
No és pèrdua, és el món ha canviat i es viu d'una altra manera, no?
Jo penso que el món... El món sempre és el que és, no pot evolucionar ni pot canviar.
La condició humana, sí, encara.
En tot cas, els nostres nivells de percepció d'aquesta realitat poden evolucionar.
Clar.
Però sempre hi ha hagut de tot. Ara, perquè el tema l'han portat cap aquí, per fer una mica
No, però jo també, quan vostè estava explicant tot això, també anava pensant, aquesta reivindicació de les 4 columnes, cuidado, és una reflexió com faig jo, eh? Que pot ser també que per una altra certa gent pues, sigui molt relatiu això, perquè poder per una altra gent la catalanitat va per un altre cantó.
És el que jo et deia abans.
Això, per exemple, aquest fet, són fets molt comuns, perquè ho podem veure a tot arreu i a tots els pobles de... Ara jo parlo de Catalunya, ho podem veure pues, que pel governant que han tingut a cada poble o a cada ciutat han perdut doncs, llocs, monuments, façanes, edificis d'identitat, doncs que tenien una identitat del poble, que tenien... poder uns simbolismes també, segons quines façanes, segons quin monument, i també desaparegut segons quin governant, i És com una llei de vida, no?
Sí, bueno, però hi ha un... Sí, d'acord, és una llei de vida, sí.
No, no, però... ell és el que està passant, vull dir.
Jo voldria dir també...
Perquè si aquest fet, doncs aquest fet diries...
Però és que... No, però el tema no solament és que s'hagin enderrocat quatre columnes en el cas de Catalunya, és que a tot arreu sembla que hi hagi un poder, però no solament aquí, sinó a tot el món, sembla que hi hagi un poder que sempre que veu algun símbol que pot produir que el gènere humà s'identifiqui amb la realitat, amb la veritat, amb allò que és, ho esborri, ho combati. Jo he comentat fa un moment els problemes psicològics que pot portar el no estar identificat amb una cultura que es basi en la veritat i en l'autèntica realitat, perquè el cos ho noti. També he llegit avui, venint amb el tren, que hi ha molts joves que se suïciden perquè se senten fora de lloc. I jo penso que això té molt a veure amb la cultura que estem donant. Això és, hem de retrobar l'autèntic sentit de la cultura, perquè això és que ens estan venent avui dia de consumisme, ens enganyen. I jo, a mi, vaja, és la meva opinió.
I què s'hauria de fer?
Jo penso que
per donar la base a aquesta cultura i perquè no passessin coses que passen.
Jo estic fent, participant, he fet un llibre explicant les quatre columnes, no solament com a monument català, sinó per donar a conèixer una cultura que hi ha al darrere, que em sembla que s'ha de
resoldre. No, la pregunta no va per aquí. No el que estem fent, no. Ja està fet. Com hauria de ser això? Ja està fet. A veure, la gent que lluita com vostè, doncs ja han complert la meta, ja està fet.
Això s'ha d'institucionalitzar fent les lleis justes. El que no pots fer és, amb unes lleis injustes, unes lleis interessades que estan al servei de determinats poders polítics, demanar al poble que les obeeixi. El primer que hem de fer és acordar, ficar d'acord les lleis amb el que s'ha fet moltes vegades. Sí. I quan algunes vegades, potser cada fal que volies fer, també es va ficar amb les lleis.
S'ha fet moltes vegades, però després tornen a sortir gent que també diuen que són injustes aquelles lleis,
Jo crec que hauria d'haver una discussió.
Una altra rama de bon sigui que també troba aquella
gent. Jo crec que primer hauria d'haver una difusió de tot això, d'aquesta cultura, una informació. Estem a manca d'informació de tot això. A veure, si et poses a estudiar sobre el tema, vale, però la gent de peu normal del carrer està a manca de saber això.
Jo això mateix, quan vostè va venir aquí, no ho havia sentit mai. Ni ho havia vist mai. Arrel d'això...
Ja està.
I he vist fotos, moltes fotos.
Clar.
I, vist...
I això és un signe de que hi ha una manca d'informació.
Sí, home, clar, això per descomptat.
I que, clar que sí que hi ha grups que estan a favor d'aquesta manca d'informació per X qüestió. I que els hi ve bé doncs, que el poble continuï amb aquesta manca d'informació com continuem amb molts temes.
Jo crec, jo parlo per mi i per molts amics perquè també els havia dit... que havíeu sentit parlar d'això i no havien sentit parlar. Jo crec que també, em sembla que hi havia poca informació, no? També.
Sí, això és que és una cosa que, ja dic, durant...
Hi havia poca informació, no sé fins quan, però hi havia poca informació.
Però perquè ja es van dedicar a que hi hagués aquesta poca informació, en moments en què això podia ser propagat.
Tenim 25 anys de transició, jo no havia sentit.
Clar,
jo tampoc no... Ara no em puc posar d'exemple, però vull dir...
Tot això...
Molta gent com jo no havíem sentit... No havíem
res d'això, perquè...
Informació.
Perquè a veure...
Va començar amb una fotografia que hi havia en un quiosc del Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, em sembla que ho va explicar, però expliqui.
Jo vaig veure una fotografia passejant, tenia temps aquell dia, i vaig pensar, mira, que maques que són, no m'hi havia fixat mai. I vam anar...
I vostè qui havia explicat això?
Ningú.
Ho va veure? Va veure això és el que jo volia dir.
Però, a més, va ser una cosa que per mi ha marcat tot un procés de recerca. Per això a vegades alguna persona em diu, home, però parlant de les quatre columnes, per què et fiques amb el seu significat i el seu pensament? És que m'hi ha portat. És que això no. M'hi ha portat.
I com per parlar de les quatre columnes, si no ho estudia
sí, però hi ha persones que els sembla que restituir-ho, perquè va ser una cosa i ja n'hi ha prou, però és que al darrere hi ha tot un món per mi, tota una civilització.
Jordi, perdoni, però només ens queden 3 minuts i
ens
clar...
Ens hem d'acomiadar, doncs, que és molt important.
No acomiadar, no, però jo és com ho dic, saber com està la situació si es faria, on es faria.
Al darrere d'on estan les fonts, hi ha espai per reconstruir-les, sí.
Entre mig de les fonts i el Palau Nacional?
Entre les fonts i amb una esplanada que hi ha. Però jo voldria dir que en aquests moments les persones que ja s'hi han adherit, a part de que hi ha hagut això al Parlament, doncs hi ha hagut persones com artistes, escriptors, A veure, aquí diré algun nom, perquè són molts, eh? Però en diré alguns, els que em doni temps, el senyor Jordi Pujol, s'ha adherit, el Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Jaume Sobrequés, el director d'Òmnium Cultural, Xavier Trias, tots els directors de les universitats, Lluís Maria Xirinac, s'hi ha ficat també el senyor Carot Rovira, o sigui, pràcticament totes les grans personalitats de la cultura catalana s'hi estan adherint. Cada dia, si s'entra a la web de la xarxa .org, s'hi veuran noves adhesions. I clar, penso que és molt important que ja el Parlament de Catalunya, tots els grups parlamentaris, s'hagin ficat d'acord, sí, en demanar la seva restitució.
Si algun oient es volgués adherir o volgués aconseguir aquest llibre...
Jo el vull, ja li vaig demanar l'altra vegada.
Com ho podríem fer, Joan?
Com el puc trobar,
que es contactin aquí directament amb la ràdio?
Ah, com vulguin, sí.
I si es volen adherir, jo també deixaré aquí unes cartes d'adhesió. Llavors, com ja estarem en contacte, pues, si cal, ho vindrem a recollir.
Clar, jo sóc l'intermediari entre uns i uns altres.
Jo sí que vull el llibre, eh?
Molt bé, doncs el tindràs.
Doncs mira, ja el tindràs, i tant.
I a més, si centrem aquesta web de la xarxa.org, doncs hi ha un munt d'articles que han sortit a la premsa en diferents títols i es podran llegir, i tots són molt interessants.
Bé, doncs tot... podríem fer un esforç tots plegats per una cultura que jo crec que és molt important, que tenim darrere, i que de certa manera, doncs, mica en mica, si vas entrant en el tema, et vas sentint identificat amb aquesta cultura hel·lenística, d'espiritualitat, i la tenim, i és que som nosaltres mateixos els que la tenim, i hauríem de fer un esforç en la recerca d'això.
I aquestes columnes es van destruir?
Bé, no estan guardades, les pedres? És un altre tema, aquesta pregunta m'agrada molt que me la facis.
Home, clar, perquè a vegades...
Perquè m'ajudaràs a desfer un embolic.
Si tenim 30 segons.
Aquestes columnes es van destruir totalment. Apa. I aquestes veus, que no sé qui les ha fet córrer, dient que s'han trobat a la Bretanya o a Mallorca, això no pot ser.
Això és mentida.
Perquè això no pot ser. Aquestes columnes eren 20 metres d'alçada i les que s'han trobat fan 7 metres. O sigui que allò no era. Aquestes columnes es van destruir totalment.
No queda res.
No queda res. S'han de reconstruir de nou.
Doncs Jordi, Míriam, nosaltres fins dijous que ve.
Fins dijous.
Bueno, fins dijous que ve. I el Jordi fins quan vulgui, no?
Fins quan, i tant. Fins quan
vulgui. Moltes gràcies.
A vostè, Jordi. Bona tarda.
Adéu.